aquests dies. Podeu per el tovalló de Messi.
Han
obert, que sí que han obert.
Ah, però si va dir el Minguella que ho aturaria.
Sí, però no ho ha aturat.
No, no, fins al dia 27 de març pots posar el preu que vulguis pel tovalló de Messi.
Fernando,
que no m'escal 50.
Però això què s'està fent a Nova York, diria? O a Londres? Ara no recordo.
Crec que era a Londres.
A Londres,
sí.
Una casa de subhasta de Londres l'ha posat al tovalló.
Sotheby's.
Algú es farà ric. Bé.
Tenia un preu de sortida de 300 i pico mil euros.
Collons. Perdó.
Si fos subhastar Messi perquè tornés, podríem posar...
Posem un euro.
Posar tots la llimosna. Ara, si és el tovalló.
4 o 5 aquí a la butxaca, ja si pugem aquí una mica.
La senyora Alisquiotibial, en l'últim partit de Miami contra Nashville, no podrà jugar els dos amistosos amb Argentina, preparatoris per la Copa Amèrica d'aquest estiu.
Quina llàstima.
Seria el que té... d'anar seguint aquesta Champions, també,
Sí, t'agrada la Champions de la Conca.
Clar,
la Conca.
Mai tant.
Interessant, sí.
Ara anem amb l'últim dels internacionals, però, Damià, sé que t'agraden molt les dades, i avui tenim Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim activat ja l'ordinador de la dada Jové, a veure.
Dada Jové.
Què portes avui relacionat amb el partit d'ahir?
Doncs mira, estirem el fil dels joves, si et sembla, perquè ahir van jugar en aquest partit del Barça 6 futbolistes menors de 21 anys. Cobercí, amb 17 anys, Héctor Fort també amb 17, i Fermín amb 20, tots tres com a titulars, però després van sortir des de la banqueta també Lamine Yamal, que en té 16, Casado, que en té 20, i Vitor Roque, que en té 19.
És molt heavy, eh?
Sí.
És que és molt heavy.
No, no, tan heavy com que només hi ha un partit de Lliga en tota la història del Barça en el qual hagin jugat més futbolistes menors de 21 anys que ahir. I és el de la jornada de la vaga de l'any 84,
que
van jugar juvenils. Mira, però després d'aquell, ve el d'ahir.
Ni tan sols a la quinta del Mini.
Del Mini, no.
Allà contra el Betis.
No, senyor.
Si l'ordinador diu que no...
Era paradigmàtica. Segona jornada del 84-85, sí. Després del 0-3 al Bernabéu, jo estava aquell dia al
Nord. Hem parlat amb Calderé, el de Mintage. Barça, recordes?
Barça 4, Saragossa 0.
Gol. Bueno, va marcar... segon gol del Barça, va marcar Milla, va marcar de penal Antonio Lobo.
Mm-hmm.
Que malauradament després va desaparèixer com a producte d'un càncer, germà de Toni Lobo,
que està al Barça actualment,
l'estaf tècnic del Barça, i va guanyar el Barça 4-0.
Ara que dius això,
amb gol també de López.
Avui ha mort López.
Imagina't, hem sabut. Per una aturada
de 58 anys.
Una aturada cardiorrespiratòria amb 58 anys, sí.
Jo me'n recordo que...
Descansi en pau.
Jo me'n recordo que li deia López al quadrado.
Sí, és veritat.
Te'n recordes?
Perdona.
És un vintage.
A l'època del Barça Atlètic.
Va ser durant molts anys la gran estrella del planter del Barça. Un jugador que tothom creia que podia arribar.
Debut amb Benemols, recordo?
Sí, era una bala i tècnicament molt bo quan jugava al filial.
Descansi en pau, hem sabut avui aquesta mala notícia relacionada amb el Barça.
Sí. Tinc una coseta més relacionada amb la joventut, que és que la d'ahir, i això centrant ja en la defensa, va ser la segona defensa de 4, línia de 4, la segona defensa de 4 titular més jove de tota la història del Barça en un partit de Lliga. Cobercí amb 17 anys, Héctor Fort 17 i mig, Koundé 25 i gairebé mig també, i Araujo amb 25, mitjana d'edat de 21,3 anys.
Hòstia, la defensa del Barça, 21,3 anys de mitjana.
Només la supera la del Barça 1, Granada 1, del 20 de setembre de 2021, jornada 5 de Lliga, amb Koeman a la banqueta aquell dia, jugant Dest, amb 20 anys gairebé 21, Araujo 22 i mig, Eric García 20 i mig i Valde 18 i mig. Aquell dia la mitjana d'edat era de 20,6 també... anys.
Ja, Koeman, com anava,
Entre que no tenia massa i ell que també posava joves.
Això sí, és la defensa de 4 més jove
de la història del Barça.
La porteria 0, perquè aquell dia va encaixar.
Ah, va quedar 1-1. Perdoneu, una cosa és que, perdoneu, Koundé està fotut, perquè no sembla que tingui 25 anys i mig. Sembla que en tingui més, no? No, és que ara quan ha dit que Koundé tenia 25
home,
i mig...
Home, tampoc, no.
Sí, home, jo li fotria més veterà, no, Koundé? Sí, no.
Ho dius pel pentinat?
En general, el veig com més gran.
Època.
No? Vull dir, Araujo 25...
Es veia una mica més jove... Bueno, ja, de fet, era més jove. Quan
faria més gran.
Quan veure el Sevilla amb aquella...
Amb aquella tofa.
Amb aquella tofa afro.
Sí. Envejosos, que sou els envejosos.
Era jove. Era jove.
També perquè fa molt de temps
temps que sentim Koundé, va arribar molt jove i aleshores et dona la sensació de que portem nosaltres tots, molts anys.
Més, és la mateixa edat que Araujo.
És el seu segon any.
Semblen més grans del que són.
Sí, però jo faria més gran a Koundé que Araujo.
Els futbolistes en general, amb això Roger té raó, els futbolistes en general tots sembla que tenen
més
edat.
És més gran que jo.
I què?
No, no, jo soc molt més gran que Lewandowski.
Sí, sí. I sorprèn quan els veus en viu, quan, però no en el camp, per exemple, convius amb ells, en algun viatge he tingut la sort de fer amb el primer equip i els veus allà, a l'avió, amb tu i són tot nens, però inclús l'Oriol Romeu, que és un tio que té una cara així com més dura, no, el veus al teu costat i és un nen petit també.
Hosti, jo vaig parlant d'això, de Lewandowski com un veterà, jo li trec 8 anys.
Imagina't, tu sé que és veterà.
Ter Stegen està millor acabant.
Jo no diré els que li trec.
Ter Stegen
ha millorat, és clar, és jove.
Simeone hauria de tenir-li enveja.
Li hauria de demanar el telèfon.
El període crític de les nostres vides és aquell moment en el que tu ja ets més gran que els jugadors. Quan tu tens 28, 30, 32, tot està bé, no? Perquè els jugadors normalment són més grans que tu, normalment, on hi ha uns quants. Però quan tu ets més gran que els jugadors, llavors ja has passat una fase. És un punt d'inflexió.
Només et dic una cosa, que fa poc vaig entrevistar Fermín.
Sí, sí. Que podria ser el teu fill, no?
Jo dic,
tu el vas entrevistar, però quan estàs en una zona mixta i traient-li 30 anys a un paio, el paio ni et mira quan li tires la pregunta, llavors dius, ostres, sí que és aquest sí que és un mal moment.
Oriol Jové té l'edat de Koundé.
Clar,
sí. I sembles...
Sí? També sembla més gran...
No, més jove.
Home, veig més coercí.
Sí, se'l veu nano. Escolta'm, alguna cosa més de l'ordinador de la de Jové?
Mira, si em permets, t'actualitzo una dada que ja vam donar el seu temps, però que continua creixent i que reflecteix l'aposta de Xavi pel talent de la Masia. Ahir va debutar Casadó en partit de Lliga i això va convertir Xavi ja, atenció, en el quart entrenador de tota la història del Barça que més joves del planter ha fet debutar a la Lliga. Amb Casadó són 15 i per tant ahir va deixar enrere els 14 de Terry Venables, que són 14 perquè 9 els va fer debutar aquell dia de la vaga contra el Saragossa, i té per davant a només un debut el 16 de Pep Guardiola.
Si fa debutar un nano del planter més, igualarà Guardiola.
A la Lliga en va fer debutar 16 Guardiola en 152 partits a la banqueta, Xavi amb 93, 60 partits menys.
Ha fet debutar 15 nanos.
Ha fet debutar només un jugador menys que Pep Guardiola, que és el tercer en aquest rànquing. Segon és Rijkaard amb 19, i el que en va fer debutar més a la Lliga, Johan Cruyff amb 27.
27 jugadors del planter va fer debutar?
En 300 partits.
En 300 partits a la Lliga.
Està 8 anys.
Entre els quals Lucendo.
Sí.
I el seu fill.
Sí. Gràcies, Jové.
Bona nit.
Tanquem l'ordinador. Bé, si teniu algun dubte, ja sabeu que té la base de dades aquí, la podem posar en qualsevol moment. Damià, a veure, això és important perquè l'última aturada FIFA va acabar amb un lligament creuat de Gavi. Per tant, ja ho sé.
Bona presentació.
Però això
són dues setmanes, molts partits. Per això dic, ens hem de mentalitzar que la vida és dura.
Jo vull saber exactament on estan els jugadors del Barça, i per això el Damià ens farà un mapa de què passa aquestes dues setmanes.
Sí, d'entrada hem de recordar que Andreas Christensen ha estat desconvocat per Dinamarca per les molèsties al tendó d'Aquiles i no participarà als amistosos de l'equip danès contra Suïssa i Illes Fèroe. Cita molt transcendental la que té Robert Lewandowski, que és l'únic que en aquesta finestra del mes de març té partit oficial, també Fermín amb la sub-21, però Lewandowski juga a les garrofes de debò. Polònia juga a la repesca per poder disputar l'Eurocopa. S'enfronta dijous a Estònia a casa, a Varsovia. Si perd, queda eliminada. Si guanya, encara haurà de superar diumenge un altre partit contra el vencedor del Gales, Finlàndia. Assequible a la semifinal, a casa contra Estònia, més complicada la final. Per tant, partits durs per Lewandowski, que juga...
Home, a priori hem de passar a la final, i llavors Gales o Finlàndia...
Però és repesca, no, això?
És repesca.
Però ha de guanyar els dos partits. És a partit únic, les dues eliminatòries.
Sí, és com una final.
Juguen... Quins dies has dit?
Juguen dijous a casa contra Estònia i s'hi passa diumenge.
Us dic una cosa, ara mateix...
Aquesta setmana s'ho pelen. No, perquè aquesta setmana s'ho pelen.
Ja, bueno, però el Lewandowski jugarà els dos.
Sí, clar, perquè s'estan jugant els dos.
És el millor jugador.
Bueno, llavors...
És l'estrella.
Clar, però ve a tope de Nàpols, d'Atlético...
Però tindrà una setmana per jugar contra les Palmes i després el Barça torna a ser una setmana neta.
Però que el Lewandowski porta tute i aquests dos partits a nivell de combinat nacional són durs.
Perquè et dic una cosa, a Polònia en aquests moments és una autèntica banda.
Però és
Lewandowski, Cieli... Si compares amb els dos o tres equips històrics que ha tingut Polònia anys enrere, vaja, la Polònia de Bònia, Gladalà, tot això, això ja no podem ni comparar-ho. Però és que, clar, estem parlant de Lewandowski, Cielinski,
i poca cosa més.
quan hi és i para de comptar.
Però mira, jo abans deia que és una anomalia.
Va jugar tot.
Això del calendari és una anomalia i és estranyíssim. Però en el fons potser anirà bé. Que el Barça des d'avui no torna a jugar fins al 30 de març contra les Palmes i després no torna a jugar del 30 de març fins al 10 d'abril amb l'anada contra el PSG. Vull
dir... Va bé o et talla el rotllo? Vull
no, però pot anar bé per recuperar jugadors.
Sí, però és que tens Leandro sí que torna d'haver-se classificat per l'Eurocopa, no? I que té en dos mesos i mig vista doncs un torneig com l'Eurocopa es classifica bé
mira en positiu, està bé mirar en positiu.
Arriba amb la moral pels núvols, ara s'obren tota aquesta inèrcia
positiva. Físicament voldrà estar bé, no?
Si queda eliminat, doncs lògicament això serà un cop moral i un impacte dur per ell, però si es classifica...
A mi em preocupa que li fotin
una inèrcia positiva molt important per ell.
En futbol hi ha una màxima. Quan tu no estàs... O sigui, no parlo de Lewandowski, parlo de l'equip. Quan un equip no està bé, el reset d'una aturada li va bé. Quan un equip està en línia ascendent, l'aturada
sí,
està contraindicada.
Sí.
És així. Ja. Llavors, resem. Ja. Resem.
Bé, no hi hagi què més tenim de repartit pel món?
Home, perdó, ha citat el Fermín amb la sub-21.
Sí.
Quan hem parlat abans de totes les coses positives del Barça per millorar...
No.
No ens oblidem de Fermín, eh?
Sí, sí. Bueno, això que deia dels pics de la segona línia, de picar l'espai, que estira l'equip...
És que Fermín no la vol al peu.
Fermín,
És que Fermín sempre busca la desmarcada, i ho fa molt bé, i el timing el té molt ben agafat. Després, a la definició pot fallar, però déu-n'hi-do Fermín, i com pressiona, bueno, i com fa les cobertures...
És un futbolista que versiona al mig del camp. Un
futbolista modern,
no té el control del... I amb l'arriba de l'àrea, ha trepitjat més l'àrea en 4 partits que De Jong en els últims 11. Això són dades.
És que aviam, és que Fermín el firma...
Té una arribada increïble.
El firma el Linares per primera ref,
i se surt allà,
com a mitja punta.
Sí.
Fa molts gols, allà. I no li fitxen, li posen el 10... sense cap experiència
ràpid,
de la categoria,
primer
any d'amater, per entendre'ns, li posen el 10 i no li fitxa cap recanvi. O sigui, li donen galons, com a mitja punta. És a dir, un futbolista pot jugar per darrere, fins i tot de segon punta, per darrere del punta, etc.
I en la jugada del cop de cap li demana, però li demana com un possès, la possessió. Vull dir, semblava possès demanant-li la pilota a Lewandowski, però amb una patxorra, però bola, 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 cridant-li bola, bola, bola.
I com la clava.
Què té Fermín, Dami? Què té?
Fermín està concentrat a Roces amb la sub-21. És un jugador que està en el radar de La Fuente, no anirà encara a l'Eurocopa, però el pla que tenen a la Federació Espanyola és que sigui un jugador ja important de cara al cicle pel Mundial 2026 i que vagi als Jocs. Aquest és, aquest
però si té que jugar un partit
la sub-21 té dos partits a Jerez i Almeria, partits classificatoris per l'europeu sub-21.
Que jugui un tu.
I
en equips fora d'Espanya que han fet escollir els seus jugadors o Eurocopa o Jocs Olímpics.
El Madrid, per exemple.
No, és que ara, ja no hi haurà cap club que deixi, que permeti, vista el que va passar amb Pedri, vista el que ara, vista el que si el Madrid ja ha estat contundent.
Sí, però el Barça no ho pot impedir, amb un jugador que juga a la federació de la qual tu n'ets membre, tu no ho pots impedir, depèn de la federació. És la diferència del Madrid amb Mbappé.
Sí, però
el Madrid sí pot prohibir-ho.
Però sabem
que... Per això deia d'altres països, però això ha de funcionar en les relacions públiques d'alt nivell del Barça, i parla amb la federació, i tot això s'ha de gestionar.
Us dic que la federació, que lògicament sempre han fet, i per mi sempre legítimament, perquè no només la federació espanyola, sinó qualsevol federació actua en benefici del que considera oportú, que és seleccionar els millors jugadors per guanyar competicions, estan molt escaldats, i més que penedits, no exactament penedits, sinó que ara mateix tenen temor a que els torni a passar el que els ha passat amb Gavi, perquè diuen, ja se'ns ha trencat Gavi aquesta temporada. No es consideren culpables de que Pedri hagi patit tot aquest cúmul de lesions, però hi ha aquest rum-rum de que si ara torna a haver una repetició de competició amb Eurocopa, Jocs Olímpics, torni a arrossegar-se tota aquesta situació.
Per tant, de les lesions d'ara, Damián, no. Per tant, però de les lesions d'aquell moment, sí.
Bueno, no, però jo dic que el que no farà la Federació Espanyola és fer una convocatòria d'un jugador tipus Fermín
perquè a més Pedri portava aquella temporada portava 42 partits jugats, 42 partits. Ara amb Cubarsí i en Fermín és diferent, perquè no entenen la càrrega de minuts que tenia Pedri la famosa temporada que es trenca. Però de tota manera, inclús per assimilar el que els hi està succeint a nivell mental, jo crec que és molt bo el descans i les vacances. Penseu que els Jocs Olímpics el que et deixa és directament sense vacances.
Barça li va haver de donar vacances a Pedri un parell de setmanes.
Sí, Koeman no va fer-ho.
El pla que explica el Dami que té la Federació Espanyola en Fermín és el mateix, exactament el mateix, que tenia en Pau Cubarsí. És a dir, en l'òrbita de la sub-21, Jocs Olímpics.
I Jocs Olímpics.
el partit...
S'ha avançat tot.
No, no, clar. Sí. O sigui, el partit... La trajectòria és la que és. Ja havíem vist el que va ser capaç de fer, per exemple, contra el Mallorca, etc. El partit de l'altre dia, contra el Nàpols, l'exhibició que fa contra el Nàpols, primera aparició a la Champions MVP, ho canvia tot.
Clar.
Ho canvia tot. Però és veritat que ho canvia tot en bona direcció pel Barça, com diu el Dami.
Que farà potser euro i ja està.
Exacte. Ara, si ell manté aquest to, com el que hem vist fins ara, a l'absoluta, en les aparicions que tingui, doncs es mantindrà l'absoluta per jugar a l'Eurocopa i no jugaria.
Ara el sentirem en aquest reportatge que li ha fet la Federació Espanyola, però jo tinc una cosa. Que malament començarà Mbappé si fitxa pel Madrid, que ho vull veure signat i oficial.
Si el foten al rinxer en part de final.
Que malament començarà que en els Jocs de París li diguin, ara no vas com Francia Olímpica. Bah, ja ho veurem. Bueno, anem a Santi Coversi.
Comença malament. Sent a París.
El
que comença malament és si Coversi el fot al rinxi. Part de final. Això sí que comença malament.
També és casualitat.
Estàs tornant tan xeli?
Va, digues.
Al rinxi.
Això ho diuen allà.
Ja ven a Marca, al rinxi. Ja ven a l'equip de la capital. Rendito. De la capital. Capital francesa. És que s'acumula tot.
Clar.
S'acumula tot.
Què t'ha passat?
No, res. No? Que des del punt de vista de França, a mi em resulta gairebé inconcebible
que una icona
al país no participi d'un esdeveniment capital com són els Jocs Olímpics. No, és que no m'ho puc ni imaginar.
M'ha sorprès que el Madrid digui no deixarem els nostres jugadors... Final... Bueno, pues, Mbappé no serà jugador
teu. Encara no és jugador seu.
Igual que el City es va negar a que Rodri, em sembla, no? A que Rodri o Laporte, no sé, un dels dos, n'és als Jocs. Pots fer-ho, perquè...
Ja, però són Rodri i Laporte.
Una federació que no és la teva.
Però són Rodri i Laporte, no Mbappé en els Jocs de París. No sé, a mi
ja, però si Mbappé decidi fitxar pel Madrid i el Madrid diu que no hi vas, que et vull a la gira americana, que et vull per començar la Lliga...
Doncs comences fatal.
També s'ha de dir que ens imaginem...
Comences fatal en qui? Amb el Madrid, no? Amb ells.
Amb Mbappé i amb ells.
També s'ha de dir que ens estem imaginant els futbolistes allà al Sena, a la Torre Eiffel, als Camps Elisis, que el futbol es juguen antes, eh?
Sí.
Vull dir que el futbol no juga a París, es juga en altres seus. Vull dir que això també va pels jugadors espanyols, que ens pensem que sí, que viuran l'experiència dels Jocs a París, però que no és a París, que és com si es juguessin els Jocs a Barcelona i el futbol es disputés a Mestalla.
Jo és un joc, sí, però que, de ser campió olímpic.
Però que hi ha el matí respecte al tema de la Vila Olímpica.
Sí, que no viuràs la Vila Olímpica.
No està la Vila Olímpica.
Però és que els futbolistes mai viuen la Vila Olímpica.
Comencen abans, és diferent.
Hi ha un estadi que acollirà partits, que és el Parc dels Prínceps.
N'hi ha un, n'hi ha un.
Després van a Marsella, Bordeus, Lió, Nantes, Sant Etienne.
Estàs a prop de Barcelona.
Sí. Bé, anem a Santi Coversi, que em fa il·lusió amb Espanya.
Sí, home, recordem, dos amistosos, divendres a Londres contra Colòmbia i dimarts que ve al Bernabéu contra Brasil. Dos convocats, Lamine Yamal i Pau Coversi. Aquest últim avui ha viscut el seu primer dia en una concentració amb la selecció espanyola absoluta. I en declaracions a través dels canals de la Federació Espanyola, Coversi explica com es va assabentar que estava convocat per la selecció espanyola.
Acabé l'entreno y era el mismo día que salía el sorteo de Champions y llegué al vestuario y el preparador físico me dijo felicidades, ¿eh? Yo me quedé así un poco en shock porque no sabía que había salido aún la convocatoria y después ya cuando vi que era verdad me empezaron a felicitar todos y...
¡Hala, qué maravilla!
Coversi, que diu estar vivint un somni amb la seva primera convocatòria internacional.
Es todo como un sueño, la verdad, porque estás compartiendo estas experiencias con un compañero que has estado muchos años con él y estamos intentando aprovechar las oportunidades que nos están dando.
I es defineix com a futbolista.
Yo quiero aportar tranquilidad en el juego, salida de balón y tener un poco de carácter para ayudar siempre a ganar la selección.
Finalment podem escoltar Lamine Yamal, que ha acompanyat Coversi en el reportatge que ha realitzat la Federació Espanyola. Lamine sobre Coversi.
Estaba muy majo, que lo tengo de compañero casi de casa, porque vivimos juntos en Masía. Nada, estaba majo, humilde, nada, muy buena gente. Va a estar muy cómodo porque hay gente increíble ahí que te van a tratar como si fueras compañero suyo de toda la vida. Y nada, que disfrute, porque debutar con 17 años o 16 no se vive todos los días, así que disfruten mucho y que lo va a hacer muy bien.
Com dèiem, Fermín també concentrat a Rozas amb la sub-21, igual que Marc Guiu i Héctor Fort amb la sub-19. Koundé en França, per cert que en França no hi serà Griezmann, que no es perd un partit amb la selecció francesa des de 2017, problemes al turmell, duia 84 partits consecutius.
És brutal.
Antoine Griezmann.
És que Mr. Chip ha dit que no hi ha precedents en el futbol de seleccions d'un jugador que hagi disputat 84 partits consecutius amb la seva selecció des del 2017. Des del 2017 no es perdia cap partit amb França, ni amistós, ni res. És bèstia,
sí.
Ja es va veure ahir que no estava.
No,
Griezmann
no,
no hi era,
Dos alemanys, Ter Stegen i Gundogan. Alemanya és l'anfitriona d'Eurocopa. No ha jugat cap partit oficial des del passat Mundial. Dissabte 23, a Lió hi ha un tros de partit, encara que amistós, França-Alemanya. Per tant, Koundé contra Ter Stegen i Gundogan. Alemanya té un altre amistós contra Països Baixos, que no pot comptar amb Frenkie de Jong lesionat. En principi, de Jong estarà per l'Eurocopa.
I ara anirem a Portugal. Sí. Un moment. És que vull fer una aturada aquí, perquè ja, el Damià ha dit, Espanya té aquest partit de dimarts contra el Brasil, no? I avui el Real Madrid ha fet aquest comunicat que comentàvem abans amb el Consell del Tobiràs, sí,
tremendo,
que denuncia l'àrbitre Juan Martínez Munuera per la redacció negligent de l'acte arbitral de la sessió a Madrid. Diu, este colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia Vinicius. Però és que a més afegeixen que el Real Madrid ha ampliado la denuncia que ya hizo el pasado viernes 15 de marzo ante la Fiscalía General del Estado contra delitos de odio y discriminación por los gritos que hubo en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic y del Estadio Metropolitano de Madrid, solicitando que se identifique a los autores de los mismos. Vull dir que és una campanya d'anar denunciant... Tu eres al Sadar, vas sentir-ho de Vinicius Muérete? Es va sentir, no? Clar, aviam, és evident, no?
Jo no ho vaig sentir des de la meva posició, més duia els auriculars posats, estàvem fent el partit i saps que un estadi és molt gran. Ara, tornem a lo mateix. Jo et dic, el que jo vaig veure, sincerament, és que la gent estava molt tranquil·la, molt calmada. És veritat que a Pamplona es venia parlant que hi havia cert caldo de cultiu. Sempre, en cada estadi hi ha caldo de cultiu per diferents motius. En el cas d'Osasuna era doncs, perquè ja Vinicius havia tingut alguns desaires amb els jugadors d'Osasuna a la final de Copa de la Cartuja de l'any passat, perquè havia tractat els jugadors d'Osasuna de jugadors petits. Per exemple, li havia dit a Lucas Torró, no vais a ganar la Copa perquè és un equip pequeño. També s'havien quedat amb Moncayola, doncs que realment aquell dia Arrasate va posar Moncayola de lateral dret i Vinicius el va encarar unes quantes vegades i se'n van fotre la cara, Rubén Peña, etc. Però a banda d'això, aquí el que va passar a mi, el que em va sobtar, va ser que Vinicius marca el minut 3, amb una errada de Catena, que li tira un 1 contra 1 a la frontal de l'àrea.
Sí, i li roba la pilota.
Li roba la pilota. Aleshores, en aquell moment, l'afició el que fa no és girar-se contra Vinicius. Tu, quan un jugador teu ha comès una errada, el que fas és girar-te amb el del costat i dius, però què ha fotut aquest tio? No? La gent no focalitzava la seva ira en Vinicius. Deia, hòstia, però què ha fotut Catena? I, en canvi, Vinicius, en aquell moment, en lloc d'anar a celebrar el gol amb els seus companys, va anar a la grada.
Sí, sí.
Són aquestes coses, dius, però què fa?
Mira,
què fas anant a la grada?
Un dubte.
I aleshores, acabo, Fernando, sí, aleshores, sí. En aquell moment, clar, la grada reacciona i desperta, et desperten a una bèstia que no és bèstia, perquè és Pamplona, i que estava adormida. Llavors la gent què fa? Va, crida, i potser algun negro de mierda, no? Que és això.
Sí,
que,
i Vinicius Muérete.
I Vinicius Muérete.
Ah, sempre hi ha un energumen.
Se li escapa a un energumen i el Madrid s'aprofita d'això. Però clar, jo l'altre dia no vaig detectar un ambient hostil contra Vinicius, que a mi em sembla de veritat que el que va és a provocar.
Jo l'únic dubte que tinc sobre això que explica el Damià, que per això li vull preguntar a ell, perquè ell hi era. Ja em queda clar pel que diu, no? Però jo veig el partit i falla el jugador de l'Osasuna, és un gol que li regala, eh? És a dir, el partit porta 3 minuts,
sí, sí, no hi ha hagut cap polèmica,
no li ha donat temps a que passi res, i jo veig que ella està fent gestos a la grada.
Sí, sí.
El meu dubte és, podien ser gestos cap a l'afició del Madrid que estigués al Sadar? Pregunto, eh? Perquè jo, sí que és veritat que enfocaven de vegades i es veia gent del Madrid vestit de blanc celebrant el gol. I jo dic, si aquest tio no s'està dirigint a la seva afició com dient això és per vosaltres i tal, està boig.
No.
Entenc-me, està boig. Si es dirigeix al minut 3, després d'una cagada del central rival, que li regalen el gol, quan encara no ha passat res en contra seva, a l'afició rival...
Està provocant.
No, és un tio que ni campanya ni històries, o sigui, l'han de rebentar, ho sento molt, perquè és un provocador.
Ja, però és que dimarts,
és un provocador,
dimarts li faran
un homenatge. Per això t'ho dic.
Dimarts li faran un homenatge.
Si ell es dirigia als seus.
Jo estic d'acord amb el David. Perquè a mi em sembla també una campanya per camuflar l'actitud del tot indecent i indigne que tenen del jugador Vinicius. I camuflen que tenen un jugador que és un mesquí, que és un cretí, que està disfressant d'una cosa tan greu com el racisme, una cosa que és absolutament actitudinal. Jo recordo que en el Madrid hi ha 13 jugadors negres, 13, i només es fica en Vinícius. Què passa, que té un pantone de negre determinat? No, que ell és un cretí, i la gent el que fa és revoltar-se i rebel·lar-se contra la mesquinesa. I un jugador que el que ha d'oferir és talent, el que ha d'oferir sacrifici, joc i esforç, el que no ha d'oferir és cap mena de provocació a la grada, i menys a la grada en un camp contrari. I això és el que fa rere dia rere aquest home.
Però el Madrid s'està aprofitant d'una cosa que és que té nom, i que és Cas Negreira.
Totalment.
S'està aprofitant d'això.
Això ho defensa Xavi.
Per carregar al principi amb el tema.
Fernando, al principi, ara ja no.
No, però
ara ja no.
El tema dels arbitratges se n'aprofita.
Que han denunciat un àrbitre. És que han denunciat un àrbitre.
Però ells saben que els àrbitres... Els àrbitres...
Aprofiten el Cas Negreira per embrutar permanentment la competició i blindar-se per un possible fracàs. Si guanyo la Lliga, la guanyo jo, perquè sóc el millor, lluito contra tot i contra tots. Si la guanyes tu, la guanyaràs pels àrbitres.
Això ho feien al principi, però després de 54 testimonis...
I ara, lamentablement, tenen la coartada.
S'estan aprofitant perquè els àrbitres... Mira, amb el tema Negreira, els àrbitres sembla que, per culpa del Negreira, o perquè hi ha gent que està acusant de que els àrbitres van ser titelles de Negreira, quan ells ho neguen, i no hi ha cap prova de que ningú pagués, Negreira no pagués a cap àrbitre per afavorir el Barça, ells tenen aquest complexe. Amb qui perdonen? Al Madrid, perquè el Madrid està fent putada darrere putada cada jornada amb el tema de la tele i amb l'actitud del jugador Vinícius, i no li agafen la matrícula al Vinícius. Es queixava l'altre dia, tu veu donar la dada, es queixava de que aquest àrbitre sempre me saca targeta amarilla. Crec que li ha tret 5 en 19 partits. Home, pues no és cada partit.
Amb la teva actitud, no,
clar, normal, amb la teva actitud seria 19 de 19. Doncs no, i alguna vermella. No, no és el cas. Però és que, a més, fixa't el marcatge que li fan al Xavi Hernández. Fixa't el marcatge que li fan.
Sí, sí.
Que van a buscar-lo, que el Xavi és piante, parla. Però, escolta'm, són ganes d'anar a per ell i són ganes d'anar a buscar-lo. Al Simeone, ahir, hi ha una imatge que es veu a Twitter, jo l'he vista.
També han bugit, no?
No, no, i dintre del camp. Trepitjant el terreny de joc.
Però a mi em sorprèn que el Madrid...
Que això ha d'anar al quart àrbitre i dir-li a l'àrbitre que aquest tio està dintre del camp.
El Madrid ha fet una cosa que jo no havia vist mai. Denuncia un àrbitre perquè no li agrada l'acte arbitral que ha fet.
Perquè el Madrid... Perquè el Madrid no només aprofita el Cas Negreira. El Madrid està utilitzant també Vinícius. És que aquesta és la perversió.
Jo, per mi, estan utilitzant Vinícius. Jo crec que el tema Negreira ja... Per mi és capítol passat.
Aquesta és la perversió.
Primer, recordem...
Han passat 54 testimonis ja pel jutjat de Madrid i no han trobat absolut.
Demà està citant Negreira, aquí al jutge de Barcelona.
Sí, bueno, crec que es podrà declarar, però crec que hi ha d'anar. Però recordeu que hi ha molts casos de situacions que s'ha produït de càntics racistes en un camp de futbol, que és la Lliga la que denuncia. Sí, no veus els clubs denunciant a l'àrbitre, i menys a l'àrbitre, per un acte no t'agrada. No, no, denuncia la Lliga. La Lliga és la que denuncia càntics determinats. I després veiem si hi ha sanció o no hi ha sanció. El Madrid què fa? El Madrid, com dius, pràcticament sense precedents, agafa un àrbitre i el denuncia públicament, d'acord? Per uns càntics que diu que l'àrbitre no ha posat a l'acte. Però, si us en recordeu, quan hi va haver tot l'enrenou de Mestalla, com va acabar aquella història? Aquella història va acabar més enllà del conflicte.
Però si van dir que havia sigut més tota Mestalla, era mentida.
Més enllà del conflicte que va tenir Ancelotti per dir una cosa que no havia dit al públic, etc, etc, i tot l'enrenou entre el Barça, entre el València, el Madrid, entre el valencianisme, el madridisme, etc, més enllà de tot això, com va acabar? Tothom en general condemnant, com no pot ser d'una altra manera, el racisme, i quan estàvem en plena creuada contra el racisme, arriba Florentino Pérez i fa un comunicat contra els àrbitres, una vegada més contra els àrbitres, que és el que persegueix clarament Florentino Pérez, amb la coartada de que Vinícius no el protegeixen prou.
I què va passar? Li van treure la vermella.
I no, li van passar dues coses. Sí. De cop i volta, una cosa que no sabien ben bé on estava, de cop i volta apareixen els detinguts per la famosa vomitiva pancarta a la M30, crec.
Sí, home.
D'aquell
ninot penjat, etc.
No,
però semblava que el tema estava... Bueno, ja, algun dia ens diran alguna cosa, si hi ha detinguts o no hi ha detinguts. I de cap i volta, pam, ostres, tothom es mou i els detinguts.
L'estan aprofitant.
I el comunicat de Florentino Pérez. Escolta'm una cosa, estan utilitzant a Vinícius, primer, per dues coses. Primer, per anar contra els àrbitres, que és el que estan fent tot el dia, per tornar a demostrar que els àrbitres estan contra el madridisme i que si guanyen la Lliga serà malgrat els àrbitres. I després, per solapar el comportament lamentable del que és un gran futbolista, però un esportista especial.
Pèssim.
I aquesta és la realitat.
I és molt poc habitual. Ja és molt poc habitual que els àrbitres prenguin la iniciativa de plasmar en l'acte arbitral els insults racistes, sobretot si no són massius. És molt poc habitual. Solen ser els jugadors els que denuncien l'actitud d'unes grades determinat o d'uns grups determinats.
No, el que ha dit la Lliga ja té una comissió, té uns observadors que a cada partit fan denúncies. No,
i a vegades és el quart àrbitre. I en tot cas, Vinícius està nerviós. És evident que l'arribada del jugador nascut a la Villette de París li posa bastant nerviós, i Florentino no és idiota. Florentino, si això no s'atura, de moment segueix aquesta corda de fer-se el víctima i d'emparar-se i de camuflar-se amb Vinícius davant de la mesquinesa que té aquest jugador, però jo crec que se li inflaran també allò que no sona. Avui surt massa sovint, però s'atiparà. Florentino s'atiparà, i és una persona que quan s'atipa pren decisions. No, aquest sí que no dubta.
I sobre el tema arbitral, el Madrid juga cada partit. El disputa a nivell arbitral cada partit. Mm-hmm. I ara més.
I ve el clàssic, eh?
Per això t'ho dic. I ara més. Mm-hmm. Per què? Perquè veuen que el Barça, que estava absolutament allò...
desahuciat.
Perdut i que ningú hi confiava, ara ha revifat. El Madrid té un calendari que és cap al final és bo, però bueno, ara... té el Mallorca, té l'Atlètic Club, que l'Atlètic Club el que passa és que té just després la final de Copa i jugaran els juvenils,
la premsa més fidel.
Però vull dir que hi ha partits on es poden deixar un empat. Si tu et deixes un empat i el Barça et guanya, collons hi ha Lliga. Llavors volen fer allò de atado i bien atado. Igual que ho van lligar el dia de l'Almeria. Ho sento molt, però allà va quedar clar que allò, aquesta temporada, ho tenen molt atadito. No.
I el que et venen aquell atadito. Dia... sí, se'n va l'Almeria despullat a casa i et venen que ara estan perjudicats.
No,
és impecable, per favor.
No,
que no som gilipolles.
I per amagar-te una cova.
I sabeu que Florentino domina i domina bé la premsa de Madrid, i això també és informació, i hi ha consignes en aquesta premsa terriblement fidel a Florentino de defensar a capa i espasa, faci el que faci, a Vinícius. De la mateixa manera, arribarà un moment en què tota aquesta premsa rebrà la consigna d'anar per Vinícius. I aleshores s'inflaran de raons per això, per vendre'l.
Anem a recordar quan
això dependrà de l'encaixament del paper.
Ja veuràs com canvia el discurs de la premsa de Madrid la temporada vinent, i si el jugador no rectifica, i rectifica de forma dràstica, aquesta mateixa premsa...
Al moment que li molesti a Florentino.
No, a la que arribi Mbappé, aquesta mateixa premsa començarà a carregar contra el jugador brasiler per la seva venda.
I el posaran al mercat.
I justificaran la seva venda.
Això quan és el Bernabéu, Damià, aquest partit que dèiem?
Això és dimarts que ve. Amb una prèvia potent, el dilluns. Sí, segurament amb bons protagonistes. El que ens expliquen és que el Madrid no vol, però que cap de les dues seleccions s'entreni al Bernabéu. Enviaran a Espanya a les Rozas, sí, i Brasil a Valdebebas. El tema de les obres, que no volen que quedi malmès a la gespa del Bernabéu. Home, és un partit com dirien allà, d'empaque. Un partit internacional molt potent, Espanya-Brasil.
Això és l'antesala de demanar el Premi Nobel de la Pau. Sí, sí.
Homenatge a Vinícius, a Endrick...
I a Rafinha, no?
Endrick.
Hi ha Rafinha, no, també, del Barça?
Sí, i és Rafinha. Els brasilers que ja són a Anglaterra, són a Londres, perquè abans de jugar contra Espanya juguen un primer amistós contra Anglaterra. Déu-n'hi-do Brasil, abans de la Copa Amèrica, contra Anglaterra i contra...
No passaria per ser el millor Brasil de la història.
Abans de sentir... Cancelo ha fet unes declaracions, crec que molt interessants, a un mitjà portuguès, però primer, anem a acabar de repassar els sud-americans.
Un mes. Araujo, convocat amb Uruguai, que té un partit curiós. Dissabte, Euskadi-Uruguai. Euskadi, dirigida per Jagoba Arrasate, rebrà l'Uruguai de Bielsa amb totes les seves estrelles, Araujo, Fede Valverde, Darwin Núñez i companyia. Euskadi jugant en plena data FIFA.
On es juga, això?
A jugar a Samamés.
Ah, Samamés, Euskadi, sí, sí. Uruguai. Que bo, que xulo.
Això entronca amb el fet que Catalunya no juga des de maig de 2022 i només ha jugat...
Qui és el seleccionador d'Uruguai?
Bielsa, home.
Bielsa.
Sí. Bielsa contra Rassati.
No, ho dic perquè un que ell va estar allà, no? Era ídol, no? A Bilbao va ser ídol.
Sí. Bueno, va jugar a les finals d'Europa League i la Copa del Rei, les dues.
Però crec que és destacable, com a mínim, ja és un tema per un altre dia. Però que Euskadi et juga un partit en data FIFA, és important això, i Catalunya... No, fora de data FIFA, sí. Fora de data FIFA, no juga des de maig de 2022 i l'últim partit que havia jugat abans aquest de maig de 2022, te'n recordaràs, a Montilivi contra Jamaica, l'havia jugat a 2019, és a dir, que des de 2019 Catalunya ha jugat dos partits fora de data FIFA i Euskadi, no sé com s'ho ha fet, però et juga un partit en data FIFA, clavat en data FIFA, que això Catalunya no ho aconsegueix mai, contra Uruguai, amb Jagoba Arrasate entrenador, és a dir, un partit d'entitat, portant jugadors convocats de primera divisió.
Necessites l'anuència per fer això de la Federació Espanyola o de la FIFA i punt?
Jo crec que de les dues.
De les dues.
Perquè la Federació Espanyola...
Doncs és evident que el cartell que té Catalunya per la Federació Espanyola, lamentablement, a nivell polític, em refereixo, no és el mateix que té Euskadi.
L'amenaça que suposis. És que, de fet, la Federació Espanyola t'havia donat l'anuència, com dius, per jugar ja fora de data FIFA. Per fer-ho dins de data FIFA, doncs, evidentment, encara... Més complicat.
Bé, ho remetarem amb aquestes declaracions de Carcelo que anirà en Portugal. De moment no han dit el contrari, no, Dami? O què?
Sí, van Portugal. Van Portugal, Joao Félix i Cancelo. Portugal juga dos amistosos contra Suècia i contra Eslovènia. La idea és que els dos participin del segon partit, però que participin.
Només un partit.
Sí. Ens arriben declaracions de Cancelo a RTP Portugal. Interessant el que diu el futbolista blaugrana, elogis a Robert Martínez, mostra les seves esperances de poder fer un bon paper en Portugal a l'Eurocopa i diu que ara és on sempre ha volgut ser, el Barça.
Eu, para mim, estou encantado de poder estar no Barcelona. Acho que foi o clube que eu sempre quis estar, ainda que estejamos com problemas financeiros, mas estou encantado de estar aqui. É o clube que eu, depois do Benfica, eu acho que é o clube que eu sempre gostei. Perguntar a colegas meus, o Pepe, por exemplo, pode responder, que ele muitas vezes dizia-me que eu era jogador para o Real Madrid e eu disse que era do Barcelona.
Això sí, Cancelo és conscient de la seva realitat, és jugador del City amb 3 anys més de contracte.
João, já não há qualquer possibilidade de voltar ao Manchester City?
Possibilidade há sempre porque eu sou jogador do City, não é? Sou jogador do City, para mim neste momento eles são a melhor equipa do mundo, sem dúvida, também pelo nível... O nível de jogadores que têm, tanto os titulares como os suplentes, acho que é uma equipa completíssima. E eu estive lá 3 anos e meio, e eles são realmente, realmente muito bons.
Per tant, té 3 anys més amb el City.
Fins a 2027.
Que és el millor equip del món, però ell diu que vol seguir el Barça.
Sí, però compte, perquè jo crec... Bueno, pel que jo sé, el City continua demanant...
La pasta.
Pasta, i el Barça només contempla una diminuta xifra, o una sessió.
Com amb Joao Félix, ja vam explicar-ho, que vol intentar allargar la sessió.
Complicat. Sí, però la diferència és que amb Joao Félix pràcticament la sessió està pactada.
Compte el que ha dit a Cancelo de Guardiola.
Sí, ja està el preu de la temporada següent, David.
Sí.
Imagina't.
Li pregunten què va passar amb Guardiola i quina és exactament la seva relació amb el tècnic. Diu que senzillament van xocant algunes coses, però el continua considerant el millor entrenador del món.
Quer explicar de uma vez por todas o que é que se passou com Pep Guardiola? Vocês zangaram-se? O que é que se passou ao certo?
Eu não tenho nenhum rancor em relação ao Pep. Eu acho que são ciclos. Eu vejo a vida assim, são ciclos. Ele é uma pessoa com uma personalidade forte, eu também. Há coisas que não concordamos, não somos obrigados a concordar com tudo. E eu certas coisas não concordei, ele certas coisas não concordou com aquilo que eu disse e foi isso, mas não guardo rancor de nada, estou-lhe muito agradecido. Para mim continua a ser o melhor treinador do mundo, tanto que se vê por o que eles ganharam o ano passado, e a vida segue. Estou muito feliz aqui, muito mesmo, e se possível gostava de continuar aqui, obviamente.
Que te sembla, eh? Não guardo rancor, coisas que concordamos, coisas que não concordamos e já está.
E que os dois têm um carácter forte e que não sempre coincidem.
Pinta que van acabar crits.
I el Pep diu, escolta, tu, fora d'aquí i tots més tranquils.
Sí. Me va dir Martí Perarnau, no?, quan presentava el llibre, que el Cancelo és molt guapo mentre juga, però quan deixa de jugar ja
no jugava,
ho porta malament.
No és un bon suplent.
No és un bon suplent.
Hi ha jugadors que no són bons.
Ningú és un bon suplent, però alguns ho aguanten més que d'altres.
Sí, té un concepte de si mateix molt elevat, es veu molt bo, i crec que si és tan bo, doncs ha de jugar sempre.
No, i són persones que tenen realment un caràcter.
Home, també tinc una cosa.
Que és bo, eh?
Entenc que en moments determinats
el Pep el...
Ah, el volgués penjar, no?
El volgués penjar, ah, perquè, clar,
pensa, collons.
Perquè pren algunes decisions que dius, ostres...
Sí, un últim tall, un últim tall de Joao Cancelo, que en diversos moments de l'entrevista reitera la seva devoció pel Benfica, on li diu que li agradaria acabar la seva carrera, però deixa clar que abans vol jugar 2 o 3 anys més al Barça.
Eu quero muito jogar no Benfica, muito mesmo. Mas queria fazer mais 2 ou 3 anos aqui.
Conta, Deus, tio, claro, 2 ou 3 anos.
Vou tornar lá, pero 2 ou 3 anos mais aqui.
Mais aqui.
Vá.
Té 29, não?
Sí.
Sí, 28, 29, sí.
Espera, que t'ho confirmo ara, però sí. Crec que va a camí dels 30, sí. Jo Cancelo...
crec mira, que és el 94,
el
no?
El maig farà els 30, sí. Camí dels 30, sí, està. Sí, ara mateix. Bé. Molt bé, Dami, pendents. Els primers amistosos, doncs, a partir de dijous, no? En principi, clar. Aquesta sí, setmana comencen dijous, que és Polònia, però, dijous, i Espanya sí. Ja divendres.
Polònia-Estònia dijous és el partit
gros.
Sí. Però insisteixo que si diumenge, dilluns, dimarts, com a molt, ja comencen a tornar.
Aquella banda.
Una setmana,
fa 3 mesos el volies tirar a la bassa, i ara et preocupa.
No, home, però mira, però els cracs el que et demostren és que han d'estar sempre al camp.
Clar.
Perquè Lewandowski pot estar més o menys acabat, no, però és crac.
Jo, no hi ha ningú a la plantilla del Barça que et pugui garantir els registres de Lewandowski. El que pretenia més que Lewandowski tornés.
No era normal. Mínimament tornés. El que li passava després del Mundial va tenir aquella baixada i no
està tornant tampoc,
perquè és un tio de nivell.
Escolteu, una qüestió més que ens ha cridat l'atenció. Hola, Joan Camí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui han sancionat el Nottingham Forest de la Premier amb 4 punts menys per unes irregularitats en el fair play. Allà a Anglaterra, entenc, no, Joan? Són irregularitats de la seva lliga, de la Premier. Sí, sí. Exactament què ha fet el Nottingham o què ha passat?
Doncs, mira, ho deia, sancionat amb la pèrdua immediata de 4 punts, tot i que el club encara té la possibilitat de recórrer la sanció. Passa de 25 a 21 punts, quantitat que li fa perdre un lloc i el deixa ara mateix a la zona de descens. Un equip que està...
Ja li van fer a l'Everton.
Sí.
I després a l'Everton també li van retallar punts, no?
10, va pelar sí. I li van restar 6 finalment. Sí.
El City aguanta el pols.
No, anava a dir, però, ara ho explicarem.
Com li tregui, li trauran 150. Però,
bueno, jo vull saber, exacte, sí, o sigui, sí. Què ha fet?
Una comissió independent ha determinat el càstig després que el Nottingham fos acusat per la Premier League. El Forest hauria superat en uns 40 milions d'euros el límit de pèrdues autoritzades, que en el seu cas estava fixat en menys, per l'últim trienni. Des del seu retorn a la Premier, va ser l'any 2021, s'han gastat uns 300 milions d'euros en el fitxatge de 42 jugadors. Abans ho dèiem, l'Everton també va rebre una sanció esportiva per irregularitats financeres, va apel·lar, inicialment li havien retirat 10 punts, finalment en van ser 6. Estem parlant que el Nottingham Forest i l'Everton han rebut una denúncia. El City té fins a 115 causes pendents per suposades irregularitats financeres.
O sigui, que encara s'estan investigant...
No hi ha data de la resolució.
No, jo crec que la data és quan se'n vagi el Pep. O sigui, el món del futbol està tan agraït al llegat del Pep que no mouran un dit fins que el Pep no deixi.
És sorprenent que per no sé, aquest fair play, ens queixem del de Tebas, però aquest fair play de la Premier, que 115. Li fotin 4 punts a un equip que ara estan descens.
De fet, l'Everton, quan li van comunicar la decisió, fa un comunicat on es queixa de la sanció i també demana, sense citar el City, que d'acord, nosaltres estem fent això, però hi ha clubs a la Premier, sobretot Chelsea i City, que són els que més irregularitats haurien...
També et dic que els tios són permissius, perquè arribar fins a 115 denúncies...
Estic un marge,
Vol dir que bueno, van aguantant.
Costaria pensar que les 115 es desestimaran, no? I que no hi hagi una com la Nottingham Forest.
Difícil que no accepti un cap.
T'imagines?
El Barça en té una. Casa de Riga.
No, però mira, el Chelsea, per exemple, no us recordeu aquest passat hivern, no aquest hivern d'ara, l'anterior, que ho fitxaven tot i dèiem, escolta, però que allà no hi ha fair play?
Mercat
van fitxar el Mudrik.
Mercat d'hivern.
Van fitxar l'Enzo, no? Hòstia, 100 quilos també.
Mercat d'hivern.
Sí. I tenen un funcionament de totes menes diferent a la Lliga Espanyola,
sé,
igual que a la francesa.
Però que fins i tot que hi ha fair play, que hi ha alguna norma.
Tot té a veure, o sigui, per exemple, el Nottingham Forest, que és un bicampió d'Europa històric, però que és un equip ara... que es podria considerar modest de la Premier.
Té més Copes d'Europa que Lligues.
Té més Copes d'Europa que Lligues. Sí, bueno, perquè en aquella època guanyaves la Copa Europa, sí, guanyaves la Copa Europa i tornaves a jugar-la. Sí. Trevor Francis.
Norma. No, però vull dir que el, és que, el Nottingham Forest s'ha gastat 300 quilos, has dit.
Sí, sí.
Clar, però això és brutal, perquè el repartiment televisiu allà... No té res a veure molt bé.
Està bé Braithwaite, de l'Espanyol?
2-3 setmanes de baixa.
Va guanyar l'Espanyol, Manolo González, tu. 0-1 a la Romareda, un centenar llarg, no? Un centenars de seguidors.
3.000.
Ah, 3.000 hi havia.
La Manoleta, no? Li diuen?
Sí, sí, la Manoleta funciona.
En el seu cas...
Ja la Xavineta...
La porta és justificada.
Però fixa't quina diferència que un equip que estava en la posició del Celta de Vigo, la nostra lliga, s'ha gastat 300 milions en fitxatges. Tu t'imagines?
Un Nottingham Forest, ja.
És un altre món.
Tinc una sorpresa per vosaltres per tancar la tertúlia.
Sí, Torrós Vicenç.
No, no, atenció. Atenció, atenció a l'anunci que s'ha fet avui.
Hola a todos. Ha llegado el día, la vuelta, el retorno. Twitch 2, vuelve el streamer del año. ¡Qué bien os lo pasamos! Bueno, pues hoy os informo que el jueves 21 de marzo a las 8 de la noche volveré a Twitch, en mi canal, como siempre, como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Sí? ¿Para hacer qué? Dos cosas. Una y prioritaria. Un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia y que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y hacer público. Y dos, para volver a retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros y de manera directa. ¿Sí? ¿Os apetece? Pues el jueves 21 nos vemos. ¡Adiós!
Aquest és l'entrenador del rival del Barça als quarts de final de la Champions. Aquest dijous atents al Twitch de Luis Enrique.
Una cosa. És impagable París, eh? O sigui, que ens paguin per fer aquesta feina. és que és brutal. O sigui, aquesta prèvia PSG-Barça...
És tremenda.
La farem sola.
Tremenda, tremenda.
Que no és que la farem sola.
Sou molt bons.
No, escolta, i el Twitch ho feia bé, Luis Enrique.
A mi m'espanta, Aleix, perquè el que marca aquest reobrir del seu Twitch és el grau de preocupació que té el tècnic asturià de cara a aquesta eliminatòria.
Escolta, vosaltres creieu que això al PSG li molarà?
I si no, li serà igual.
Jo només sé que a la Federació Espanyola no li agradava gens. Jugava a Brasil i ell fent un Twitch. Tenia mil coses a fer millors i més útils que fer un Twitch durant el Mundial de Qatar.
Imagina't que Xavi fa un Twitch 10 dies abans de jugar-se la Champions contra el Paris Saint-Germain. Però mira, Damià, et diré una cosa.
Però el PSG està molt satisfet, eh?
Puc entendre la
Federació del tècnic
d'Astúria. Amb l'equip d'assessors i d'estaf que té el Luis Enrique per analitzar un partit...
Ja, però és imatge, Fernando.
Per això, és imatge.
Eliminat per Marroc.
És imatge, però
eliminat
no vol dir...
Eliminat per Marroc i cap a casa, el 6 de desembre.
Tant de bo eliminat pel Barça.
Estan molt contents, però... estan molt contents el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Però si el primer partit, el Barça ni cascadors...
Ah, és que és això.
Havent fet Twitch abans, ja ho veurem si els agrada tant el Twitch, eh?
Amics, fins la pròxima. Una abraçada.
Vinga.
Sou molt bons.
Adéu,
quina
adéu,
gran
feliços.
Tertúlia, eh? La millor tertúlia dels dilluns.
Sí. Adéu, imagina't.
RAC 1. El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar els graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimoauto, molt a prop de tot i de tots. Dimoauto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimoauto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com, molt a prop de tot i de tots.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen. Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A SEAT Ondinauto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto SEAT us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou SEAT i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondinauto SEAT vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Atenció, amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turiauto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats. Només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turiauto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turiauto, concessionari Fiat, Alfa Romeo i Jeep.
Nou minuts i la una de la matinada. Us recordo que aquest dijous obrim les portes del Tu Diràs. Si voleu venir de públic a veure la ràdio en directe, a gaudir de la tertúlia amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal, l'Anaïs Martí, amb els personatges del Bermúdez, entreu a Twitter, @esportrac1. Allà hi ha un tuit fixat amb un link, només heu d'omplir un formulari. Queden encara algunes cadires buides, si voleu acompanyar-nos, i farem el gran concurs del Tu Diràs. Compte que entre els que participin al concurs sortegem cofres Wonderbox amb entrades per anar a Montjuïc en algun dels últims partits de Lliga que li queden al Barça i també entrades per anar a veure el Museu del Barça, una visita immersiva al nou Museu del Barça. I ara una mica de Volta Ciclista a Catalunya, que avui ha arrencat amb la primera etapa a Sant Feliu de Guíxols. Allà hi tenim el Gerard Ballera com a enviat especial. Hola, Ballera.
Què tal, Aleix? Com esteu? Bona nit.
Bona nit. Com ha anat aquesta primera etapa? Gairebé, gairebé la guanya Pogacar.
Doncs sí, gairebé. He estat a punt d'aconseguir-ho en la primera etapa d'aquesta volta. La veritat és que ha estat un dia tranquil, almenys fins als últims 30 quilòmetres. Hi ha hagut una escapada de 5 ciclistes, el gran grup els ha controlat en tot moment i a 30 quilòmetres els ha neutralitzat. Després, a partir d'aquí, sí que s'ha anat ràpid en un recorregut sinuós. L'equip UAE de Tadej Pogacar ha treballat per controlar la cursa, fet que ja denotava doncs, que l'eslovè tenia ganes, no?, de guanyar l'etapa i de jugar-se les garrofes a l'esprint. La veritat és que en l'últim quilòmetre Nick Schultz, un ciclista australià de l'equip Israel, ha atacat, ha guanyat uns metres i ningú l'ha pogut atrapar, ni tan sols Pogacar, a qui li han faltat 10 metres, com aquell qui diu, per acabar de culminar la remuntada. Ha estat la victòria més important de la seva carrera, de la carrera de Schultz, la tercera tot just com a professional, i ha estat inesperada també per ell, perquè resulta que preparava l'arribada pel seu company d'equip Steve Williams, que finalment ha acabat tercer. El sentireu parlar castellà a Nick Schulz valorant aquesta victòria perquè resideix a Andorra i també ha estat en un equip andalús com és el Caja Rural.
L'objectiu avui fue para hacer l'etapa para Stevie. A 4 kilómetros de meta yo he cogido el pelotón adelante. Justo después el último curva izquierda, Stevie me dice va a tope. Y bueno, yo he hecho esto, ha mirado atrás y ha visto que ha tenido un espacio y de este momento he hecho a tope y bueno, estoy aquí.
El segon d'aquesta etapa, com dic, ha estat Pogacar, que no s'ha guardat absolutament res, però ha calculat malament a l'arribada. Estava realment empipat per no haver tancat la distància amb Schulz abans dels últims metres.
Yeah, I can say I fucked it up a little bit in the final.
Podríem dir que he ficat la pota una mica al final. Hauria d'haver tancat la distància amb el Nick Schulz immediatament i no pensar que algú altre ho faria. Malauradament per mi he pensat massa i en Nick ha merescut la victòria. Ha estat increïble en l'últim quilòmetre. Israel ha fet una gran feina d'equip. He fet un bon sprint, m'he sentit molt bé. Volia guanyar per l'equip, però ens hem quedat una mica curts al final.
Yeah, I was just a little bit too short in the final.
Per cert, a la sortida, difícil veure una expectació tan gran com la que ha aixecat avui Tadej Pogacar en altres edicions de la Volta Ciclista a Catalunya. Un Pogacar que comença la volta segon, a 2 segons de Schulz. Williams és tercer a 6 i el quart ja és un exguanyador del Tour de França com Egan Bernal, a 7 segons. Avui ha caigut, per cert, en l'últim quilòmetre, però ha estat una caiguda sense conseqüències. La resta de favorits a la general són a 10 segons del líder i, per tant, a 8 de Pogacar.
Això avui en la primera etapa, demà que tenim, Bellera, demà alta muntanya, això.
Sí, amb un clàssic d'aquesta volta, una etapa que ja es va fer l'any passat, amb sortida a Mataró i arribada a Vallter, passant per pobles com Calella, Vidreres, Banyoles, Olot, Campordón, també la ciutat de Girona, amb 2 ports, un de primera categoria, el Coll de Couvet, a uns 45 quilòmetres de la meta, i finalment l'ascensió a Vallter. Avui ja hem vist un dels favorits, Tadej Pogacar. Demà segurament en veurem més. Un d'ells és el vigent campió de la Vuelta a Espanya, Sepp Kuss, que coneix perfectament el recorregut i que aquest any, sense Primoz Roglic al Bisma, sense Jonas Vingegaard, que no ha vingut a córrer aquesta volta ciclista, té llibertat per ser el cap de files. I, d'entrada, es creu les possibilitats que té de victòria.
Sí, supongo que podem intentar ganar. Y, por ejemplo, en esta volta de Catalunya es una carrera que me gusta y no hay cronos. Y sí, en esta carrera ya yo tenemos libertad para liderar el equipo.
Un Kuss que, per cert, ens ha dit que ell veu un sprint amb poca gent, igual que l'any passat, que van estar tant Ciccone com Roglic com Evenepoel lluitant per la victòria fins a l'últim metre. L'arribada està prevista a Vallter cap a 4:45 de la tarda, en funció, això sí, també de la velocitat que completin l'etapa els ciclistes.
Perfecte, doncs demà ens ho expliques. Gràcies, Bellera. Adéu, Bellera.
Demà ho expliquem tot. Adeu, i ho adeu. Resumim, com sempre, el tu diràs. Una abraçada, Aleix. Fins demà.
Adéu, una
bona nit.
I tancarem el tu diràs avui amb una mica de motor amb el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, bona nit.
Hem d'explicar primer de tot una notícia de MotoGP.
Sí, perquè Ducati ha anunciat avui el fitxatge del pilot murcià de 18 anys, Fermín Aldeguer, actualment a Moto2, perquè corri amb ells, amb Ducati, a la categoria reina les dues pròximes temporades, 2025 i 2026. L'anunci no especifica amb quin equip, però ja vam explicar aquí a RAC1 durant el Gran Premi de Qatar que la idea és que corri 2 anys amb l'equip satèl·lit Pramac, però amb estatus i moto oficial, i que l'acord és 2+2, és a dir, prorrogable 2 temporades més, que si els resultats acompanyen no és gens descartable que siguin amb l'equip oficial. Aldeguer encara no és massa conegut, però l'any passat, que era la seva segona temporada sencera al Mundial de Moto2, va aconseguir 5 victòries les últimes 4 consecutives. Enguany no va començar bé el Mundial a Qatar, va ser 16è, no ha puntuat, però s'ha de dir que és ferm candidat a guanyar el títol de Moto2.
Aquí queda dit aquesta notícia de Fermín Aldeguer. I hem de sentir també amb el Quim Salvador un protagonista de nivell. Avui, per tancar el tu diràs, aquesta setmana de fet hi ha Gran Premi de Motociclisme a Portugal, per tant segona cursa de la temporada de MotoGP a Portugal, a Portimao, i també tenim Superbikes, aquí a casa nostra. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà des de divendres i fins diumenge la segona cita del Mundial de Superbikes. També hi haurà el Superbikes Barcelona Motor Fest, hi ha un munt d'activitats lúdiques, concerts, gastronomia, etc. al circuit de Barcelona-Catalunya per gaudir de valent tot el cap de setmana de curses. I el tu diràs, comencem aquesta setmana de les Superbikes a Catalunya amb el vigent campió d'aquesta competició, que és Álvaro Bautista, al micròfon d'en Quim Salvador.
Senyor Álvaro Bautista, vigent campió i bicampió del món de Superbike, què tal, com estàs?
Hola, muy buenas, pues mira, bien, muy bien, preparado para la ronda de Cataluña.
Bueno, ¿cómo llegas? Porque empezaste la temporada todavía condicionado por una lesión en invierno. ¿Cómo estás a nivel de físico y de preparación?
Sí, bueno, la verdad es que Australia, bueno, fue un comienzo de año un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, fueron circunstancias un poco extrañas con el cambio de neumáticos y todo, ¿no? Entonces, poco hay que cogerlo con pinzas, pero afortunadamente lo bueno para mí es que me empecé a encontrar bien con la moto, ¿no? Después de hacer una pretemporada que prácticamente no he podido trabajar en la moto, he estado un poco más pendiente de recuperarme de esa lesión que me produje a final del año pasado unos test, y que poco a poco pues voy encontrando mi feeling con la moto, me voy encontrando ya bien y bueno, cada vez estoy mejor, ¿no? Yo creo que estoy ya a un nivel físico donde me puedo centrar ya en pilotar la moto, en empezar a encontrar esas sensaciones y como tú dices, ¿no? A poco a poco ir cogiendo ese ritmo que he tenido otros años.
Como campeón, bicampeón, porque llevas dos seguidos, eres el favorito, pero este año han cambiado muchas cosas. Vamos a ir paso a paso, pero voy a empezar por lo que te afecta directamente, que es que te hacen correr con peso, con lastre, ¿no? ¿Cuántos kilos te han puesto de propina?
Sí, la verdad que bueno, han hecho una regla este año para poner un peso mínimo entre piloto moto. No creo que sea la más justa, ¿no? Pero al final han decidido que es así. Al final creo que somos dos o tres pilotos los que somos los más perjudicados los únicos perjudicados de toda la parrilla. En mi caso soy el que más peso tiene que poner. Pues según el peso del año pasado teníamos que meter unos 6,5 kilos de extra de moto, ¿no? Sí que es verdad que este invierno pues he trabajado un poco lo poco que he podido para intentar coger algo más de músculo, ¿no? Pero claro, 5 kilos no te los quita nadie de tener que poner en la moto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto todo más difícil, ¿no? Si ya es difícil porque la categoría ha subido el nivel, porque ya vengo que no he podido hacer una pretemporada como otros años. Si encima me añades esto, pues todo va sumando y este año pues empezamos la temporada con muchas más dificultades.
En marcha, al nivel de pilotar, ¿en qué se nota? ¿En qué perjudica?
Bueno, afortunadamente, entre mi equipo y Ducati, pues hemos intentado distribuir el peso en la moto para intentar hacer que las sensaciones de la moto sean lo más parecida posible a las de los últimos años. Pero está claro que con más peso, pues la moto tiene más inercia, ¿no? Por lo tanto, para parar la moto, para hacerla girar, para los cambios de dirección, pues todo lo que antes ya me costaba, pues ahora me cuesta un poquito más. Entonces, no es que haya un área de decir, aquí es mucho peor, pero en todo en general, a la hora de pilotar, es todo más difícil.
Para el que no es deportista de élite, por ejemplo yo, puede invitar a pensar, bueno, pues te hinchas un poco más a comer, quemas un poco menos y ya está. Y no tienes que poner el lastre. No es tan fácil, ¿no?
Exacto, ¿no? A ver, la teoría es muy muy fácil. Lo que tú dices es perfecto, ¿no? Para ganar
yo
peso.
Pensaba, mira, sí puede vivir mejor, ¿no? Cuidar un poco menos la alimentación.
Exacto, ¿no? Pero entonces, si yo tengo que coger 10 kilos más, pues mejor me dedico a otra cosa y no soy piloto, ¿no? Pero yo como me siento cómodo es con mi peso justo, ¿no? Porque es cuando te encuentras ágil, fuerte, puedes pilotar la moto de la mejor manera que puedes. Entonces, al final no es que te puedes poner como un culturista, ¿no? Más que los pilotos ligeros tener que coger peso, yo creo que los pilotos más pesados deberían replantearse y decidir si lo que quieren ser pilotos, pues tienen que trabajar y tienen que dedicarse a ser pilotos, ¿no? Pues los pilotos somos, normalmente son ligeros, son finitos y es un poco el estándar del piloto, ¿no?
¿Y tú cómo te lo tomas, Álvaro? ¿Hay un punto de fastidio, incluso de frustración, o es un reto más?
por supuesto no me gusta, ¿no? Porque al final me parece injusto que digan que he ganado por el peso, ¿no? Entonces me frustra y me da rabia de que tengan que poner esta regla por eso, porque no es cierto, ¿no? Porque yo también tengo muchas desventajas, ¿no? O sea, no es que todo sea en ventaja por ser ligero. Siempre se ha dicho que en estas motos los pilotos chiquininos son más dificultades que ventajas las que tiene.
Ponme algún ejemplo para que la gente lo entienda.
Pues, por ejemplo, yo para mover el peso en la moto tengo que mover mucho más mi cuerpo encima de la moto, ¿no? Para hacer los cambios de dirección en las curvas, claro, yo tampoco me puedo descolgar como un piloto más alto, entonces no puedo meter tanto peso para hacer girar la moto, ¿no? En las frenadas no tengo tanta palanca en los brazos para hacer girar o para meter la moto en las curvas, ¿no? Siempre saliendo de las curvas, los pilotos pequeñitos nos quedamos prácticamente sin dirección en la rueda delantera, ¿no? No me digas por qué, pero además es una cosa curiosa porque se lo he dicho a los ingenieros de Ducati y me han dicho, mira, dice, todos los pilotos ligeros que hemos tenido hemos sido incapaces de solucionar este problema. Es un problema que viene con los pilotos. O sea, hemos intentado, hemos probado, pero es imposible, ¿no? O sea, siempre saliendo de curva nos quedamos sin dirección a la rueda delantera. Entonces son problemas que un piloto alto o un piloto un poco más pesado no tiene y que no sabe que existen, ¿no? Entonces, al final, es difícil. Estoy frustrado, estoy enfadado, pero al final es lo que hay. Yo tengo que trabajar, tengo que ser lo más profesional posible y tengo que intentar sacarlo adelante, ¿no?
El campeonato está bastante cambiado a nivel de pilotos, equipos. Tienes nuevo compañero en Ducati, Rey cambió de marca y está con Yamaha, Toprak se ha ido a BMW, ha vuelto Giannone después de la sanción. ¿Esperas un panorama muy distinto?
Madre mía, menudos cambios ha habido, ¿no? Sí, yo creo que la categoría este año a nivel de parrilla ha aumentado mucho el nivel. A lo mejor otros años, si tienes un fin de semana medio regular, el podio era factible, este año no. Y bueno, está muy interesante. Yo creo que eso me ha motivado más o me ha dado más extra que la regla del peso, ¿no? Porque bueno, cuando tienes pilotos competitivos, especialmente en mi caso con mi compañero, con Bulega, que ha venido muy fuerte, ganando el título de Super Sport y ha llegado y ganó la primera cita, pues esto también te motiva, ¿no? Aunque quieres batir a todos los pilotos en pista, pero el primero es a tu compañero de equipo, ¿no? Entonces, teniendo un compañero así, pues me da motivación, me da más ganas, más estímulo.